Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Aquest dilluns, ahir, que era 31 de gener, es van complir 2 anys des que es va detectar el primer cas de coronavirus a Espanya. Des d'aleshores, milers de persones han mort a causa de la pandèmia. Entre elles, hi ha 35.670 persones grans que vivien en residències. Molts familiars han demanat i demanen que s'esclareixin les possibles responsabilitats que se'n deriven, que s'investigui qui va decidir, especialment en aquella duríssima primera onada, que els seus pares i mares, avis i àvies, no fossin traslladats a l'hospital. Ara, molts d'aquests familiars se senten oblidats perquè pràcticament totes les comissions d'investigació que s'havien anat tirant endavant han quedat en no res. Ha passat el mateix amb moltes de les investigacions obertes per la Fiscalia. El que ara escoltareu són alguns dels testimonis d'aquests familiars que ha pogut recollir al llarg dels darrers mesos Amnistia Internacional.
Y yo les pediría que piensen si fueran su familia, si fueran sus padres, si fueran sus hermanos, los que hubieran muerto allí. ¿De verdad? ¿Volverían a decir las mismas cosas? ¿Volverían a tomar las mismas actitudes? ¿Responderían de la misma manera? Pero que tienen que saber, al menos por lo que concierne a mi familia, que no vamos a parar, que yo, hasta el último día de mi vida, voy a seguir luchando para que esto se sepa. Porque ha sido muy duro, muy duro.
De la manera en que murió, a mí me duele muchísimo y lo que quiero es que, como mínimo, reconozcan que no estuvieron a la altura de lo que tenían que haber hecho en su momento. Pero la Fiscalía, al final, todo y que parecía que sí, que la iba a admitir a trámite, acabó no admitiendo a trámite esa denuncia. Y bueno, y te sientes, pues eso, solo, impotente.
Yo quiero justicia, yo quiero que se sepa, o sea, qué pasó en esas puertas esos días. Eso es lo que quiero de la justicia, la verdad. Y no me la dan. Todo lo que me han dado a Fiscalía ha sido archivado.
Todas estas personas tenían una vida, tenían familia y murieron de una forma indigna. Y se hicieron las cosas mal. Y se pide justicia por eso, para que se repare y para que desde luego no vuelva a ocurrir. O es que la vida de los mayores no importa.
Son testimonios culpidors, testimonios durs, duríssims, de persones que van perdre familiars directes en aquella primera onada, quan el virus entrava amb tota la virulència a les residències del país. Una nova investigació d'Amnistia Internacional, de fet, documenta la deficient actuació del Ministeri Fiscal en aquest sentit, denuncia el tancament de les comissions d'investigació que s'havien obert en algunes comunitats autònomes i parlen que tot plegat l'efecte que està generant és pràcticament una impunitat absoluta. Penseu que el 89% de les investigacions que va anunciar cobrir a la Fiscalia han estat arxivades. L'Eduard Martínez és el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Senyor Martínez, com estem? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
L'Enriqueta López és una de les moltes persones que van perdre un familiar en una residència quan va arrencar la pandèmia. Senyora López, com estem? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Molt bé.
L'Enriqueta López va perdre la mare, si no m'equivoco, per sí. Coronavirus. La seva mare estava ingressada en una residència?
Sí, la Bertran Oriola, a la Barceloneta.
I què va passar? És a dir, en quina velocitat se succeeixen els fets en el moment en què a vostè li diuen que la seva mare té coronavirus, que no sortirà de la residència i que li comuniquen que la seva mare ha mort per la malaltia?
Pues a nosaltres va passar el 12 de març, van tancar la residència, em van dir que bueno, era una medida de precaució, en la que serien molt pocs dies, que en 15 dies tornaria tot a la normalitat i que quedessin tranquils, bueno, que la mare estaria ben cuidada i que no passaria res. I la meva mare va morir el 6 d'abril.
El 6 d'abril, és a dir, van passar 18 dies, 20 dies encara no.
20 dies encara no.
En aquell temps us van donar informació del que passava dins la residència?
La primera setmana va anar bastant bé. Que els podies, trucaves i parlaves amb ell, o sigui, te deien que sí, si depèn de la cultura que n'era, el passava el telèfon a la mare, podies parlar una mica, I bueno, més o menys semblava que la cosa estava tranquil·la i bé. Però a partir del 18, que és quan ja comença el personal a posar-se al sabadal, és quan ja comença el caos total i absolut. O sigui, ja no t'agafaven el telèfon, ja no podies fer res, t'anaves a la porta i te deien que tot estava bé i que no et preocupes i que tot estava bé. Però la manca d'informació era brutal. Portaven 2, 3, 4 dies sense saber si estava bé, si no estava bé, si menjava, no sabien res. I, bueno, no havia mena de... Aquella porta era com un búnquer. Estaven allà, sortien i te deien, no, tot està bé, no passa res. Al xat de famílies tothom preguntava, tothom insistia, però, bueno, no es passaven informació, dient que tranquils, que tot estava bé, que teníem de tot, que estaven preparats i que no passava res.
Enriqueta, la seva mare quants anys tenia?
82.
I aleshores, en aquesta situació que vostè explica, de cop i volta, què canvia?
Bueno, nosaltres canvia, vam aconseguir fer molta pressió i van al cap de la Barceloneta va entrar dintre de la residència per fer una mica la tasca, perquè, clar, allí no n'hi havia personal, sabien que estaven molt malament, i llavors van aconseguir parlar a través del cap, trucaven al cap, i al cap, bueno, vam ficar un senyor, un enfermer, i sí que se posava el telèfon i te deia, mira, no et preocupis, la mare està bé, si passés qualsevol cosa, trucarien. Llavors era com donar-te una mica de tranquil·litat, no? No t'han trucat, estaves pendent del telèfon, no em truquen, vol dir que això està bé, no? Nosaltres el divendres vam parlar amb el senyor aquest i ens va dir, tranquil·la, la mama està bé, o sea, la meva mare, el Covid no se va apropar a ella mai. La meva mare està bé, l'atenció la té bé, la sucre està bé, està tranquil·leta, no preocupis que la mama està bé. Llavors, el dilluns, truquen a la meva germana cap a les 12 i ella agafa el telèfon pensant que eren per dir-nos a parlar de la meva mare, perquè, clar, nosaltres no paràvem d'insistir.
Sí.
I tal i com sona, li dius, tu eres la filla de Carmen, Carmen Blanco? La mare, diu, sí, diu, la teva mare mort. I ja està.
I la, sí, i clar, és la a dir, divendres, pues, divendres us diuen que està bé, que tot està bé i que no hi ha cap problema, i dilluns al matí us truquen per comunicar que la vostra mare ha mort.
Ah, sí, directament, sense res. Sense res. Clar, la meva germana, pues, bueno, va quedar en xoc, va penjar el telèfon, va començar a trucar a nosaltres, i clar, van trucar, i diuen, sí, sí, és que no estava bé. I clar, diuen, com que no estava bé? Si la meva mare el divendres, segons ens va dir l'infermer, està tot bé. Bueno, van començar a trucar, i la meva germana era la que més temps passava a la residència, en el metge de la residència, teníem una mica més de confiança perquè sempre estava allà i el va trucar aquest senyor perquè, clar, li va impactar molt quan ell va anar a la feina el dilluns al cas de la meva mare. Li va trucar i li va dir, mira, la teva mare no va mort de Covid. La teva mare va fer una broncoaspiració i se va ofegar en el seu propi vòmit. Per què? No ho sé. O sigui, no sabien si és perquè li van donar menjar massa de pressa, perquè no van tenir cura d'ella, suposo que li donaven de menjar, marxaven de l'habitació i ahir no en saben res en tot el dia o tota la nit. I el va tranquil·litzar una mica. Quan arriba el certificat de la funció, es posa que la meva mare mor per un possible Covid positiu. O sigui, realment no sapiguen ahir on està, aquest temps que va passar. Si la meva mare del divendres al dilluns va agafar el Covid, va morir així de sobte, o simplement el que ens va explicar el metge. Bueno, no havia persona qualificada, no havia gent treballant, hi havia una gerocultora per a 23 persones molt dependents. La meva mare era una persona molt dependent, tenia Parkinson i que ella no podia portar-se res a la boca perquè el tremolo no la deixava. Tenia glaucoma i no veia res. Llavors no sapiguem si la persona que li va donar pues, el sopar... És que no tenim ni idea, perquè...
Ser l'únic cas? No va ser l'única persona que va morir a la residència aquells dies?
No, 42.
Per això?
42.
Entenc que vosaltres, quan s'anuncia que hi haurà una investigació, no només la vostra, sinó que la fiscalia s'activa, perquè el que va passar malauradament a la vostra residència va passar amb diverses residències a casa nostra i a la resta d'Espanya, s'anuncien que hi haurà investigacions, vosaltres allà veieu una llum d'esperança de que potser alguna cosa canvi?
Home, clar, nosaltres buscaven això, saber què va passar allà dintre, volíem saber si realment... És que va fallar tot el sistema. O sea, és que no sé com explicar-lo. O sea, nosaltres tocaven a la Generalitat cada dia per atacar-ne algú, per dir que allí s'estava malament, que la gent s'estava morint, que es moririen tots. O sea, jo vaig trucar a l'Ajuntament, a la Generalitat, als Mossos... O sea, no sabies on anar, perquè es van abandonar completament. O sea, els avis van tancar les residències i les van deixar allà. Ningú se va preocupar, ningú va estar pendent de que allí... I, no sé què funcionés. O sea, aquesta directora no ho sé per què va fer. Se va quedar sense personal, se va quedar sense res. Per què no va demanar ajuda? És el que nosaltres diem. Si no tenia personal, aquesta gent no podia treballar perquè no hi eren prou, truca, no sé, truca a les famílies, digues, escolta, que no tinc personal, que no puc fer res, ajudeu-me. No sé, és que no tinc ni idea de per què se va fer tan malament. Perquè el CAP va entrar el dia 30 i fins al dia 10 d'abril no va començar a derivar gent a l'hospital. Per què la gent va morir de gana? La meva mare va morir en el seu vòmit, l'altra senyora va morir de gana. En el segle XXI va morir de gana.
Això passava...
A la veritat, Núria, tu saps el fill, el que és cada dia pensar quan té el menjar, que gent se sap escombraria pensar la meva mare va morir de gana? És que no podem viure, no podem avançar. Necessitem que ens expliquin per què. O sea, per què van decidir que aquesta gent no valia res. Que, bueno, se'l deixava allí i el que aguantés i bé. O sea, és que necessitem. No podem fer...
L'Enriqueta López diu necessitem saber què va passar. L'Eduard Martínez és el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Senyor Martínez, aquesta pregunta que verbalitza ara l'Enriqueta al programa és la que tenen els milers de familiars a tot Espanya que van viure situacions que malauradament van acabar de la mateixa manera, que van veure la llum quan es va dir hi haurà una investigació, la fiscalia serà contundent si actuarà, i que ara es posa les mans al cap quan veuen que 9 de cada 10 investigacions de la Fiscalia han quedat arxivades d'una manera pràcticament immediata i denuncieu des d'Amnistia pràcticament sense investigar-se.
Sí, el que nosaltres denunciem és això, una manca d'investigacions exhaustives. És una activitat i un impuls insuficient per part de la Fiscalia i també una manca de voluntat política, perquè recordem que la legislatura passada hi havia una comissió d'investigació sobre el que va passar a les residències. Aquesta comissió es va clausurar per la convocatòria d'eleccions i en aquesta legislatura s'ha votat la no obertura. O sigui, que hi ha una manca de voluntat tant política com per part dels actors judicials, en aquest cas la Fiscalia. I al final el que provoca és això, no? que més obstacles a les famílies per accedir a la veritat i s'està estenent un clima d'impunitat. Com és possible que de 9.000 morts a Catalunya a les residències de gent gran no s'ha identificat a cap responsable? Més enllà dels casos concrets, també el que demanem és que s'investigui aquells protocols que recomanaven la no derivació hospitalària de la gent gran a les residències, perquè nosaltres, arran de la nostra investigació, el que vam identificar és que a la pràctica va ser la pedra angular per discriminar a les persones, el seu accés al dret a la salut, simplement pel lloc de residència. Si una persona gran trucava per una derivació hospitalària des d'una residència, se li negava automàticament. En canvi, una persona gran que vivia al seu domicili particular tenia més possibilitats de ser derivada a l'hospital sense una avaluació clínica individualitzada. Per tant, el que demanem és una revisió dels casos i un examen d'aquests protocols que a la pràctica van ser discriminatoris.
Segurament una de les coses que més sorprèn, senyor Martínez, és que, per exemple, en el cas de Catalunya, va quedar políticament palès i evident que la gestió de les residències no va ser correcta perquè el propi govern li va treure les competències a qui aleshores les tenia, que era el conseller El Homrani, les va passar directament a Salut i veient el que estava passant, el que es va decidir justament va ser que Salut tingués una intervenció directa en la gestió d'aquestes residències. Per tant, sorprèn, no?, que aquest cop de carpeta, diguem-ne, perquè casos com el que explicava l'Enriqueta hagin quedat en no res.
Clar, s'ha tancat en fals doncs la rendició de comptes, no?, que nosaltres denunciem. I també ho vinculem a un efecte de molt més llarg termini. Com has comentat, va ser un salt qualitatiu quan les competències van passar del Departament d'Afers Socials al Departament de Salut. I això ho atribuïm també a una manca de, en la desinversió de la sanitat pública que s'ha fet en els últims 10 anys. Cap sistema sanitari ni cap sistema residencial estava preparat per una pandèmia d'aquesta magnitud. Però és cert que la capacitat de reacció va ser molt menor i el drama va ser molt més gran perquè l'àmbit de la salut, l'atenció sanitària, l'atenció primària, estava molt debilitada. I malgrat això, quan van entrar els CAPs a les residències, va haver-hi un salt qualitatiu en l'atenció a la gent gran.
A més, és que estem parlant d'algunes investigacions, no? Ara li demanaré a l'Enriqueta, però crec que hi ha moltes investigacions que han arribat a tancar-se sense ni tan sols preguntar als familiars com va anar o haver preguntat als treballadors d'aquelles residències què és el que hi havia passat, no?
Això és. Nosaltres quan diem que no s'ha fet investigacions exhaustives és que hi ha un cas molt paradigmàtic a Barcelona d'una querella impulsada per la coordinadora Sigmesú, que presentava més de 200 casos de morts a més de 30 residències, i aquesta querella presentada a la Fiscalia va ser arxivada sense prestar declaració a cap familiar. O sigui, nosaltres considerem i demanem a la Fiscalia que els familiars i les víctimes han de participar en el procediment judicial per tal d'aportar el seu testimoni i proves. Des de Fiscalia ens han dit que no volen fer reviure el dolor a les famílies, però les famílies, el seu gran dolor és no poder accedir a la veritat, en no trobar espais on puguin explicar com van viure aquests dies i el que estan sentint. No troben espais ni a l'àmbit judicial ni a l'àmbit polític perquè no s'han creat comissions parlamentàries d'investigació. Nosaltres el que reclamem és que se pugui accedir a una veritat individual per part dels casos, de les persones afectades, i també col·lectiva. La societat vol saber què ha passat i així establir les bases perquè no se torni a repetir.
No sé si en el cas de l'Enriqueta, a vosaltres en algun moment s'ha arribat a investigar el que va passar a la residència on hi havia la vostra mare. A vosaltres algú us ha arribat a preguntar en algun moment alguna cosa?
Mai. Vam parlar amb nosaltres, mai han demanat qualsevol paper, res. Sempre directament que no n'hi ha diligències per obrir perquè, bueno, va ser una gran pandèmia, que tal, i prou, ja està. A nosaltres sempre la Fiscalia nos recomienda, nos recomana sempre que anem a la Fiscalia Civil.
A la Fiscalia Civil. És a dir, us venen a dir que no hi va haver cap mena de responsabilitat penal per part de la direcció del centre i que, en tot cas, si voleu, perquè clar, anar per la via civil, al final el que us estan dient és si voleu alguna compensació econòmica o reclamació, doncs porteu-la a la via civil, diguem-ne.
Clar, això, però és que el que no donen compte que nosaltres no volem compensació econòmica. Volem saber, no sé, saber la veritat i, com diu Eduard, és que nosaltres, com podem dir que no ens pregunten per no revivir el nostre dolor quan no sortim d'aquest dolor? Nosaltres no avancem mai. Nosaltres cada dia és el mateix perquè necessitem. És el que jo sempre explico. Jo al dol de la meva mare encara no li he fet. La ràbia, la impotència de veure que estan abandonats ells i nosaltres. Tenim dret, entre ells com a víctimes i nosaltres com a famílies, de saber la veritat. És que només volen això. El que ha passat és que té que tenir una explicació. No pot haver aquesta impunitat. La gent no pot... han mort i ja està. No passa res. No. Alguna cosa ha passat. Com dir, és que ha fallat des del principi fins al final. Totes les escalafons que tenien que tenir la cura d'aquesta gent m'han fallat tots. Per què? Per edat. Perquè eren grans i no valien. És que no tenen altra explicació. Jo sé que la gent era gran i jo sé que la gent, bueno, quan estan allà estan malalt, però és que era la meva mare. O sigui, ningú té que decidir per què s'ha de morir la meva mare. La meva mare morirà quan li toqués, però no així.
Ja, però és que pel que expliques, Enriqueta, a dia d'avui no sabeu per què va morir la vostra mare, no? És a dir, primer
no,
us van dir que havia
no.
pogut ser el menjar, després teniu un paper que diu que potser va ser Covid, però evidentment tampoc se li hauria fet un test. Vull dir que no heu pogut aclarir realment res.
Bé, perquè pensa que el panel clínic que fan nens cada dia, aquesta gent van dir que no fessin a ningú i no feien. l'havien demanat per dia tal, l'havien demanat per dia tal, i no, a nosaltres l'única mena de tenir la informació dels dies aquests de la meva mare només ho pot fer la fiscalia, un jutge. Ells sí que tenen poder per dir-li aquesta gent, no, no, aquesta senyora té un quadre clínic i ho vull veure. Val? A nosaltres no ens l'han donat, ni el donaran. La comissió d'investigació obria una mica l'esperança, perquè, clar, si el Parlament obligava la gent a declarar, no, no ha declarat cap director. En tot aquesta... tot el que va passar, cap director s'ha sentat davant d'un jutge i li ha explicat el per què va fer, per què no li va fer. Vull dir, és que no parla ningú. Nosaltres tenim testimonis de treballadors que no ens han escoltat mai, que expliquen autèntiques barbaritats. Però a ningú li interessa, per què?
Teniu la sensació que tothom assumeix que el que va passar no va anar bé i que políticament ja es va explicar que la gestió no era la correcta, però que no es vol reobrir, es dona com una cosa que era inevitable que passés com va passar.
Llavors, sí, però una cosa, si tot el que va passar va ser molt gran i va voler, per què tenen por? Per què no obren? Si no tenen res que amagar, què més li dona? Donar-nos aquesta... no sé, donar-nos això a les famílies. Hem sigut maltratats per totes les institucions. Maltratats per tots. O sea, és que sembla que nosaltres som els que tinguin que demostrar que la meva mare va morir. M'explico, no sé...
La residència, on estava, o la residència on hi havia la vostra mare, Enriqueta, era un centre públic, privat?
La residència és pública, però en gestió privada.
La residència pública de gestió privada. I no ha respost ni la propietat ni l'administració en aquest cas. No us ha donat resposta a ningú.
Que va, Eulen, nosaltres la nostra residència la portava el grup Eulen. Encara estic esperant que et truquin i diguin hola, ho sento. O sea, és que res, res. No sé, és que no sé com dir-te. I el més dolorós del cas nostre, perquè sempre n'hi ha més dolor, perquè no te'l treuen, la nostra va ser intervinguda el 30 d'abril del 2020, la va intervindre la Generalitat i va posar a una altra empresa al càrrec perquè portava salut. Pues després de tot, va fer una expansió que tenen un informe que és brutal de tot el que van trobar allà i com va trobar a tots els avis i com va sortir, li tornaven a donar la gestió. O sea, el 14 de juliol li tornaven a donar la gestió. El que passa que Eulen va dir que no la volia. O sea, després de lo que van sortir, de lo que va passar, de los 42 morts, de lo que van trobar, de gent en llagues que van morir, de les censis que van fer, de gent que va morir de gana, de tot lo que va passar, li tornaven un altre cop la gestió a Eulen.
Clar, malgrat aquestes situacions, Eduard, la Fiscalia acaba arxivant el 89% de les actuacions que s'havien anunciat. Majoritàriament, amb quin argument es tanquen aquestes investigacions? Que no es poden investigar, que no es poden concloure que hi ha responsabilitats penals per les direccions d'aquells centres? Què porta a que 9 de cada 10 diligències obertes hagin quedat en res?
Jo vull precisar abans que aquestes són investigacions penals, que és una tipologia que sí que se demana responsabilitats i implica prenes de presó.
Sí.
I la justificació és... No, perquè dic que hi ha unes altres que van per l'àmbit civil o inclús algunes altres...
Sí, sí, que les arxivades són les que tenen... Les 9 de cada 10 investigacions obertes per la via penal són les que queden arxivades.
Sí. Doncs la justificació que hem trobat són molt escuetes. Són que no han trobat prou fets per atribuir responsabilitats. Però, clar, ho contrastem amb la versió dels familiars com l'Enriqueta, que no han estat cridats a declarar, que no se'ls ha demanat cap documentació per ampliar les proves. Aleshores, el que nosaltres arribem a la conclusió és que les investigacions no s'han fet de la forma tan exhaustiva com recomanen els estàndards internacionals de drets humans en la investigació de les morts. Per tant, la petició que hem adreçat a la Fiscalia General de l'Estat és reexaminar aquests casos arxivats per fer una valoració més àmplia de diligències, establir uns criteris d'acció per a totes les fiscalies territorials i també garantir la participació de les víctimes perquè puguin aportar més proves. És perquè, si no, al final el que passa és que les famílies no troben justícia a través de la fiscalia, algunes han anat directament als tribunals, però tot el pes, com explicava l'Enriqueta, tot el pes de l'impuls del procediment judicial recau a les famílies. I això és el paper que, per definició, se li atribueix a la fiscalia.
Heu rebut resposta a aquesta petició? De manera formal o informal?
No, perquè ha sigut arran del nostre comunicat i ho han fet, i ho han fet la setmana passada per anticipar que ahir publicàvem el comunicat i esperem una resposta clara.
Teniu en marxa també una campanya.
Això és. Tenim en marxa una campanya per influir a les autoritats, tant polítiques com judicials, en aquest cas la Fiscalia, i és un òrgan jeràrquic que per tant, influint a l'òrgan superior, i aquest hauria d'emetre una circular, se podria aconseguir una unitat d'acció, no? I moltes millores tant per la investigació com l'impuls de les causes judicials.
Amnistia Internacional, que ha fet aquesta denúncia, que demana que hi hagi aquesta comissió de la veritat, que la impunitat no acabi planant damunt de l'ombra del que va poder passar a les residències a Catalunya i a Espanya, sobretot en aquella primera onada, aquesta exigència també a la Fiscalia General de l'Estat i a les fiscalies provincials perquè revisin tots aquests casos que estan quedant arxivats. L'Eduard Martínez és el portaveu d'Amnistia Internacional a Catalunya. Senyor Martínez, gràcies per ser-hi aquest matí, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
També una abraçada ben forta a l'Enriqueta López, que avui ens ha explicat el seu cas, que ha volgut participar del programa. Enriqueta, tant de bo la investigació es pugui reobrir i un dia vosaltres i la resta de familiars d'aquestes 42 persones mortes en aquesta residència a la Barceloneta, Barcelona, un dia tingueu resposta o respostes a les preguntes que encara us feu.
Moltes gràcies. Això és parell. Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Molt bon dia a tots dos. Déu-n'hi-do. Passen 10 minuts del punt de les 9 del matí. Fem una pausa per la publicitat i seguim aquí en directe. Temps de tertúlia al Matí Radio Estel.